Vas.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, avui ha estat el torn de l'Ajuntament de Palma, que ha explicat com afronta el desafiament de mobilitat que suposarà l'eclipsi solar del 12 d'agost. Cort ha anunciat que tancaran a Burguesa, al bosc del Castell de Bellver i diversos accessos a la platja de Palma aquell dimecres, amb restriccions també d'aparcament, un increment de la vigilància a la zona, a més del reforç del transport públic. El consistori ha parlat de mesures excepcionals per a un dia excepcional. Aquest és un dels assumptes d'actualitat d'aquest divendres, marcat per la intensa calor de nou, després de registres de nits tropicals i tòrrides a diversos municipis, tot i que l'avís taronja a Mallorca ja s'ha desactivat. La previsió per les pròximes hores apunta que no hi haurà canvis destacats de manera immediata. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, així és. A les portes del cap de setmana, la calor intensa i la calitja continuen sent les protagonistes. Per avui cap vespre es preveu que continuï dominant el sol, juntament amb la presència de la pols en suspensió, amb una temperatura màxima que baixarà lleugerament a la meitat nord de cada una de les illes. En canvi, de cap al sud, els termòmetres no patiran gaires canvis i avui giraran entorn dels 33 i 38 graus o puntualment pujaran fins als 30 tant a l'interior com al ponent de l'illa de Mallorca. En canvi, en el cas de Menorca i de cap a les Pitiuses, aquestes es podran tornar a enfilar fins als 35 i 36 graus, tant a punts de l'interior com també del sector nord, respectivament. De fet, recordam que continuen actius els avisos grocs a la meitat sud de l'arxipèlag, tot plegat amb un vent que avui girarà de component sud cap al capvespre i una situació marítima marcada pel marejol. En vista el cap de setmana, s'esperen pocs canvis. El cel continuarà dominat per la presència del sol, la pols en suspensió i alguns intervals de núvols alts, amb una temperatura màxima que demà es podrà enfilar fins als 40 graus a punts de l'interior de Mallorca i fins als 36, tant a Menorca com també a les Pitiuses. Tot això acompanyat d'una situació marítima novament dominada pel marejol, però amb qualque redol puntual de maror de cap al nord. En definitiva, un cap de setmana més sense canvis importants, però això sí, marcat per la calor i la sensació de basca.
Gràcies, Margalida. Detalls d'un episodi de calor que incrementa la vulnerabilitat d'un col·lectiu ja prou sensible.
No és calor de la nit, sinó és la calor de tot el dia. I que les persones majors ens han allargat la vida i, en canvi, no ens han donat prou coses a l'abast per viure-la bé.
Avui ens plantejam com gestionen les administracions aquest termòmetre disparat en les residències de gent gran i com es pot veure afectada també la salut mental d'una part de la població que ja ha de confrontar moltes vegades una soledat no desitjada. Tot d'un en parlar, avui és dia 17 de juliol. Lluís Menéndez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
S'investiga la mort violenta d'un home a Sant Antoni de Portmany.
La víctima va patir diverses ferides produïdes per una botella de vidre rompuda. En aquests moments, els esforços policials se centren a localitzar el presumpte homicida.
Competència dur als tribunals el decret balear de taxis i BTC.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha presentat un recurs contra diversos articles de la norma per considerar que introdueix restriccions innecessàries i desproporcionades que perjudiquen tant els consumidors com els operadors.
Sant Lluís, a Menorca, és el destí de tota Espanya amb el lloguer vacacional més car aquest estiu. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Això, segons el portal Holidu, passar-hi un vespre a costa de mitjana 604 euros. Ha passat davant a Santa Eulària del Riu, a Eivissa, que és el segon destí més car. Les Illes Balears copen totes les primeres places.
A Eivissa, després de 10 anys de tramitació, l'Ajuntament de Sant Josep es desmarca del projecte de reforma del passeig marítim de la badia de Portmany. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament
L'Ajuntament de Sant Antoni, per la seva banda, vol mantenir el tram previst al seu municipi fins a Cala Gracioneta, però el consistori Josepí, en canvi, demana que es dediquin els fons previstos a renovar la xarxa de sanejament de la zona. Els vessaments d'aigües residuals són una constant i considera primordial resoldre aquest problema.
A Mallorca es dona per controlar l'incendi declarat aquest matí a Son Cervera. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El foc s'ha declarat aquest matí a la zona urbana de Sabassa, com dèiem, ja està controlat i en aquests moments els bombers refresquen la zona per evitar que revifin les flames.
Situació controlada a Mallorca, doncs, mentre a Saragossa el foc ja ha arrasat 12.000 hectàrees i és ja el més important de l'estat espanyol. En els pròxims minuts vos ho expliquem amb més detall, perquè pel que fa als esports, el Reial Mallorca està molt a prop de tancar el fitxatge d'Àlex Sala. Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Sala és un migcampista de 25 anys que arribaria al club en qualitat de cedit com a opció de compra. El futbolista català, que abans va jugar a Girona i Córdoba, és propietat del Lecce italià amb molt poc protagonisme. Per altra banda, el canterà Jan Sales perllonga una temporada més la seva vinculació al club vermell i fa uns minuts el club confirma la continuïtat de Pablo Torre amb l'equip a segona divisió. Més futbol, la final de la Copa del Món també és Bio Balears. A Mallorca hi haurà dos punts de concentració de cara al partit de diumenge. El primer és un Fusteret pels seguidors d'Espanya i l'altre a Somos pels aficionats de la selecció argentina.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ja coneixem el dispositiu especial de l'Ajuntament de Palma de cara a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Començarà a primera hora del dia amb un objectiu principal, garantir l'accés als hospitals de Son Espases i Son Llàtzer, també a l'aeroport, i evitar-hi col·lapses. Entre les mesures excepcionals planejades, el pla preveu restringir el trànsit i l'estacionament i prioritzar l'accés als residents de la platja de Palma, on l'aforament inicial és de 75.000 persones, tot i que Cort espera que n'hi pugui haver fins a 100.000 entre residents i turistes. Laura Marcos.
Recorden que la platja de Palma és un dels punts d'observació oficials establerts pel govern per veure el fenomen astronòmic. El dispositiu especial per al 12 d'agost començarà a les 8 del matí, preveu el tancament de diverses sortides de la carretera MA-19, reforç dels busos de l'EMT, ja que no es podrà accedir en vehicle privat i la creació d'un corredor segur per a ambulàncies i vehicles d'emergència. Javi Bonet és el primer tinent de Balda de Cort.
Imaginemos por un momento, repito, una ambulancia que se quedara atrapada en un atasco cuando se dirige al hospital o que miles de personas perdieran su vuelo porque el acceso al aeropuerto se ha quedado colapsado en un 12 de agosto con una ocupación turística prácticamente al 100%. Esas personas difícilmente encontrarían alojamiento y generarían una situación muy complicada para toda la isla.
A més, a partir de les 12 del migdia, el dispositiu només permetrà l'accés a la platja de Palma als residents, treballadors i clients de la zona, es reforçarà el servei de socorrisme fins a les 9:30 del vespre i es regularà el trànsit a la primera línia de platja.
No se va permitir lo que se permitió en San Juan. Se va a ser muy escrupuloso en lo que se puede hacer en la playa. En la playa no se puede entrar vidrio, en la playa no se puede poner música y en la playa no se puede hacer cosas que no se harían en casa. Por tanto, vamos a ser escrupulosos también en todo lo que se lleva a cabo en la playa.
Cort activarà el Plater Palma en situació de preemergència i preveu a més el tancament del bosc de Bellva i limitar l'accés a Neburguesa pel risc d'incendi. També hi haurà més policia local, bombers i treballadors de protecció civil, tot i que encara no han pogut determinar el nombre exacte. Tot per garantir que, a més de gaudir de l'eclipsi, es pugui garantir la seguretat amb un dispositiu que, segons l'Ajuntament, serà mai vist a la platja de Palma.
L'eclipsi coincideix, de fet, amb una època de molta calor, elevat risc d'incendi i màxima pressió humana a les Balears. La previsió és que coincideixin a les illes més de 2 milions de persones entre residents i turistes. Per això el govern insisteix en la necessitat de planificar amb antelació des d'on es veurà.
És molt important tenir informació i la podeu trobar tota a eclipsisegur.caip.es. A grans trets s'han de tenir en compte les restriccions de trànsit que hi haurà a determinades carreteres, les 26 zones oficials d'observació que ha habilitat el govern arreu de les illes i a partir d'aquí triar un lloc per veure l'eclipsi i planificar la manera d'arribar-hi. Avui la consellera de Presidència, Antònia Estarelles, ha insistit en aquest missatge.
Evitar desplaçaments innecessaris, ho demanant sempre davant una possible congestió de gent o saturació a un moment donat. I tota restricció que hi ha sempre funciona en dues premisses: la principal, la seguretat de les persones, i la segona, la seguretat del nostre entorn natural.
2:09, seguim amb més qüestions de mobilitat. Ho dèiem en titulars, el decret balear de taxis i BTC arriba als tribunals. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha presentat un recurs contra diversos articles de la norma. L'organisme estatal considera que introdueix restriccions innecessàries i desproporcionades que perjudiquen tant els consumidors com els operadors.
La decisió d'anar a la justícia arriba després que el govern hagi rebutjat una sol·licitud prèvia per modificar el text. Competència no qüestiona tot el decret, sinó punts concrets que limiten la competència. Entre les mesures impugnades destaquen l'obligació que els cotxes nous tinguin menys de 2 anys, una longitud mínima de 4,3 metres i el límit de 3 llicències BTC per titular. També es recorre la prohibició del cotxe compartit i el topall als preus dinàmics en moments de molta demanda. Ara, la darrera paraula la tindran als tribunals.
La resposta ha estat indignació al manco en una part del sector del taxi que, d'altra banda, no es mostra sorprès pel recurs de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència.
Biel Moragas, president de Taxis Pimem, considera que aquest organisme estatal, en realitat, no vetla per una competència lleial.
No m'ho sorprèn. Sempre és la mateixa història. Vull dir, crec que la CNMC està per la labor d'una liberalització absoluta favoriguent de les multinacionals. I, a més, crec que el greu de tot això, a part de que, en vez de lluitar per la competència lleial, li és igual si és lleial o no lleial, és que no se respecta l'usuari.
La valoració de l'executiu ha arribat per part de la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern. Estarelles ha reconegut que encara no coneixen la lletra petita del recurs, que s'ha fet públic fa poques hores, i ha avançat que ara serà analitzat pels serveis jurídics de la comunitat.
Tot i així, Estarelles ha defensat la necessitat de mantenir aquesta regulació a l'arxipèlag.
Serà analitzat, com tots, pel servei jurídic del govern. Seguim defensant una normativa que creiem que era i és molt necessari per a les illes. Tenia un objectiu primordial molt clar: garantir la mobilitat i fixar uns criteris, objectius que permetin regular el nombre de llicències en un territori insular, limitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La policia judicial i la Guàrdia Civil d'Eivissa investiguen la mort violenta d'un home a Sant Antoni de Portmany. La víctima, de nacionalitat colombiana, va patir diverses ferides produïdes per una botella de vidre rompuda. El presumpte homicida seria també de la mateixa nacionalitat i en aquest moment els esforços policials se centren a localitzar-lo, Gemma.
Els fets es varen produir ahir a la tarda al passeig marítim de Sant Antoni, davant de la platja de Caló d'Esmoro. L'Ajuntament ha confirmat que l'agressió va tenir lloc després d'una baralla entre els dos homes. En un primer moment el varen atendre els socorristes d'aquest tram de costa, que han explicat que la ferida es va produir a l'aixella i va afectar una de les artèries properes al cor. Adrián Delgado es cambrer i estava treballant en un establiment del passeig en el moment del succés.
Se escuchaban gritos y tal, y cuando ya pasó todo lo ocurrido, vimos a un hombre que se estaba desangrándose y lo vimos ahí tirado y ya vino corriendo el socorrista a socorrerle y a mirar el estado que estaba. Es un grupo que está ahí en la esquina y siempre están como montando el brote y tal, pero nunca había pasado más de beber alcohol, algunos gritos, tirar petardos y tal.
En arribar els agents de la policia local varen intentar reanimar-lo i després els serveis d'emergències el varen traslladar en estat molt greu a l'Hospital de Carmisses, on va ser intervingut d'urgència. Tot i els esforços per mantenir-lo en vida, l'home ha mort finalment aquesta matinada.
Més coses. El GOP i l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica han criticat la criminalització que diuen s'està fent de les protestes contra el turisme massiu i temen que això desplaci el debat sobre el territori. Consideren que la detenció i el pas a disposició judicial de dues activistes emmanillades és totalment desproporcionat per unes pintades. A més, si es compara, asseguren, amb la normalització amb la qual s'assumeixen altres delictes, com els atemptats ecològics i urbanístics.
Les dues entitats s'han sumat a les mostres de suport cap al moviment social contra la massificació turística. Es mostren preocupades per una actuació judicial que podria interpretar-se com un advertiment a persones i col·lectius que, de manera pacífica i legítima, participen participen en el detall sobre el futur de Mallorca i per això fan una crida a la participació massiva a la manifestació convocada el pròxim 26 de juliol a Palma.
El govern ha evitat pronunciar-se sobre si la detenció va ser proporcionada o no, però respecte a l'actuació de la Guàrdia Civil, la vicepresidenta Estarellas ha assegurat que és una qüestió que hauria de valorar la delegació del govern espanyol.
Estarellas ha reiterat que el govern defensa el dret de manifestació i de protesta dins els límits que marca la llei i ha assegurat que no vol contribuir a generar tensió.
Respecte davant les actuacions que se fan de manera pacífica i jo aprofitaria per seguir demanant que segueixin dins aquest marc de convivència, de respecte per totes les persones que estan a les nostres illes i d'harmonia. Si qualcú ha enrarit, no és aquest govern és que està tensionant aquest tipus d'actuacions.
El Ministeri de Drets Socials calcula que es podran crear més de 1.700 llocs de feina a les Balears relacionats amb la dependència gràcies a l'increment de pressupost aprovat aquesta setmana al Congrés. Són en total 84 milions d'euros que l'Estat té previst destinar a les illes per ampliar les ajudes i els serveis que es preveuen a la Llei de Dependència i Discapacitat. El govern, però, considera que aquestes estimacions no són realistes.
Segons la memòria d'aquest increment de finançament aprovat pel Consell de Ministres i convalidat al Congrés, les Balears podran incorporar prop de 8.500 persones beneficiàries d'aquestes prestacions i reduir així la llista d'espera a més de 1.200 persones al llarg d'enguany i el que ve. Aquí a les Balears, però, el govern qüestiona aquestes dades i es demana d'on surten. Mantenen que el Ministeri no ha presentat una memòria econòmica de la llei per saber quin és l'impacte real i que no s'ha consultat a les autonomies, que són les que tenen les competències sobre aquesta qüestió.
Més coses. El geriàtric municipal de Ciutadella recondueix el conflicte laboral. Ajuntament i treballadors han acordat avançar en la carrera professional i començar el procés legal per cobrar-la el més aviat possible. Axel.
Divendres que ve hi ha una reunió nova per negociar i aprovar les condicions. Aquesta ha estat la solució pactada per desbloquejar el conflicte. Altres acords, com la relació de llocs de treball, han quedat en segon pla. Damià Bosch és president del comitè d'empresa.
De fet, és com invertir el procés de l'acord inicial, si t'hi fixes, perquè s'havia lligat la carrera professional a CRLT i en contraprestació pagar els dissabtes, això s'ha suspès i, per tant, tornem a activar la carrera professional com ja tenen a l'Ajuntament i deixem en suspensió els dissabtes a fi de que s'aprovin juntament amb CRLT.
Una trentena de treballadors havien organitzat dues protestes les darreres setmanes per reclamar el complement dels dissabtes que fins ara cobraven. Fa cinc mesos que el van començar a percebre com a part de la negociació amb l'Ajuntament mentre es formalitzava aquesta relació de llocs de feina. Ara, una nova interpretació de la interventora accidental l'havia deixat en suspensió.
Les persones grans són un dels col·lectius més vulnerables a les temperatures extremes. Els metges els preocupen especialment les persones de més de 65 anys que viuen totes soles. A més d'incrementar-se la soledat a causa de la calor, tenen més risc de deshidratar-se o de patir un cop de calor. Els treballadors de les residències de l'IMAS segueixen un seguit de recomanacions per evitar casos de deshidratació. Carme Moreno.
El conseller de Benestar Social i president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, explica que les treballadores ofereixen de manera continuada begudes per assegurar que els residents estan ben hidratats. En aquelles residències on no hi ha aire condicionat a les habitacions, les persones grans passen la major part del dia a les zones comunes que estan climatitzades.
Y en paralelo también se instalan pues aires acondicionados portátiles para aumentar la presencia, digamos, de zonas climatizadas. Y a medio y largo plazo sí que se está haciendo pues un trabajo de climatización de las residencias, por ejemplo, con la reforma de la planta octava y el módulo de la llar d'ancians serán espacios en los que estarán totalmente climatizados.
La metgessa de família del Suat d'Inca, Marina García, ha explicat a Iveta Ràdio que l'estiu s'incrementen els cots de calor i la deshidratació entre les persones grans. És per això que en la consulta García els recomana beure un tassó d'aigua al matí, un altre al migdia i un altre al vespre. També els dona un seguit de recomanacions perquè no s'aïllin a causa de la calor.
Animen-los perquè han de fer esport, han de fer una miqueta d'activitat física i social, sortir vespres. Sortir ja quan s'ha posat el sol, sortir a fer la volteta, aquí tradicionalment la veïna d'Etjava, hi havia les festes del poble, les verbenes, I el que procuram és això, que els nostres predins vagin sortint i puguin saludar el veïnat i anar a fer la volteta i fer les quatre feines més de tard.
La metgessa explica que amb l'edat es redueix la sensació de set, afegeix que els familiars de les persones grans els han d'oferir beure aigua sovint i menjar fruites d'estiu, com el meló o la síndria, que tenen un alt contingut d'aigua.
2:19, continuem parlant de més efectes d'aquesta calorada. I és que augmenta la preocupació a les explotacions agràries a les Balears a causa de les altes temperatures, un fet que s'agreuja als cultius d'estiu i als horts que apliquen l'agricultura ecològica.
El canvi climàtic causa baixades de producció en el sector primari i, com a conseqüència, una disminució dels ingressos, però el cost de l'explotació es manté igual. Borja Camí, tècnic d'APAEMA, l'Associació de Productors i Productores d'Agricultura Ecològica de Mallorca, explica com aquests efectes negatius impacten més a finques petites i familiars que desenvolupen l'agricultura ecològica.
Cada cop s'està complicant més poder collir tomàquet a l'agost, i especialment al setembre. En produccions ecològiques, que en general són finques familiars, finques petites, en aire lliure, estem sota les inclemències del temps, i són efectes que es noten molt, i com us dic, collir, poder tenir una bona producció de tomàquets agost, setembre i octubre, cada cop costa més, s'està convertint en una autèntica quimera.
Una de les finques afectades per les onades de calor és Son Soler o Felanitx, una explotació d'agricultura ecològica que cultiva tomàtica, carabassa o síndria. El pagès encarregat d'aquesta explotació, Som Esquida, Rafael Dalmau, exigeix a les administracions més suport per combatre els períodes de calor cada vegada més extrems.
Principals afectacions, diguéssim, que poden tenir ses plantes, a part de s'estrès ja en si mateix per la calor i l'augment de les necessitats hídriques, diguéssim, han de gastar molta més aigua, destaquen fruits amb cop de calor, cremats pel sol, varietats que ja directament no poden fer perquè la calor fa que abortin ses flors, com la mongeta.
Més coses, l'associació Turciops enceta avui una campanya d'estudi i seguiment dels catxalots de la mà balear, una expedició científica que té previst partir en aquesta hora del Club Nàutic de Serràpita per estudiar les pressions i amenaces que pateixen a la Mediterrània Occidental.
Durant els pròxims 15 dies, 6 experts faran un seguiment de comunitats de catxalots que habiten al nord de Menorca a través del registre sonor i fotogràfic dels exemplars. L'associació estima que almenys més d'un miler de catxalots habiten en aigües del Mediterrani Occidental, dels quals 200 passen per la mà balear. Una xifra que ha crescut en els darrers anys per l'impacte positiu de les polítiques mediambientals, però els experts asseguren que encara hi ha feina per fer. Txema Brotons és el president de Turciops.
Lo primer seria prendre cura d'ells des de tots els aspectes. Des d'anar més lento quan passant per zones on se sap que hi ha consciència de que hi ha catxalots, anar alerta en lo que tirem a la mà, a evitar veure un catxalot, que tens la sort que te surt de vora, pues disfruta-la allà on està, no fa falta que vagis davant, i te tiris a nedar davant d'ell per fer-te el vídeo. No?
A més, al nord de Menorca hi ha l'única àrea de cria del Mediterrani Occidental, un fet que augmenta la vulnerabilitat dels catxalots de les Balears.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Les donacions en vida han augmentat un 35% en un any a les Illes. Durant el 2025 se'n feren 2.800. Les bonificacions fiscals d'aquestes transmissions facilita l'emancipació d'alguns joves, aquells que poden comptar amb patrimoni familiar i que per si mateixos no poden estalviar prou per adquirir un habitatge. Olivia Navarro.
L'augment de donacions en vida es va produir l'any passat, triplica les que es feren en l'àmbit estatal. Unes transmissions, assegura Paula Llombart, que és membre del Col·legi Notarial, afavorides per les bonificacions fiscals actuals.
La donació de béns immobles, si se respecta les escritures, el que és el valor de referència, o s'incrementa fins un 20%, la tributació és zero. I si se tracta de donacions dineràries, donacions en dobbers, no fa falta articular-ho com un pacte successori, pot ser una donació ordinària i també la tributació és zero.
De fet, de les 2.800 donacions que es feren l'any passat, la meitat ja incluïen un habitatge, però tant si es tracta de l'immoble com si són sous en efectiu, en molts de casos, explica Llompart, és el que empren els donataris per poder accedir així a un habitatge.
Normalment les donacions dineraris van destinades a ajudar els joves a que puguin adquirir la primera vivenda, o sigui, que puguin tenir aquest raconet que el banc no les deixa. A vegades van destinats a que puguin fer una reforma d'un habitatge que ja tenen.
Un impuls que necessiten davant la impossibilitat d'estalviar el 20% del preu d'un habitatge exigit pel banc per accedir a finançament, a més d'altres despeses associades a la compra.
Piso, pero ahora mismo, o sea, con el dinero que tengo ahorrado es imposible.
No podría permitirme una entrada, ya que las entradas ciertamente son bastantes elevadas.
I perquè ens fem una idea, el preu mitjà d'un habitatge aquí a les Balears és de més de 470.000 euros, pel que és necessari tenir prop de 95.000 com a mínim estalviats per comprar-lo.
Idò, precisament avui s'ha obert el termini per demanar la nova ajuda de 10.000 euros destinada a ciutadans de fins a 40 anys que comprin un habitatge d'un màxim de 382.000 euros. Amb un pressupost de 6 milions, el govern es mostra disposat a ampliar-lo.
Una entrevista a l'Informatiu Matí, el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha posat el focus en algun dels requisits.
Haber comprado ya o estar en proceso de compra de una vivienda a partir del 1 de enero de 2026. Esto es importante, ¿eh? Que aquellos que hayan comprado una vivienda o estén en proceso de hacerlo antes de que hayan salido, de que puedan presentarse las solicitudes, pero desde el 1 de enero de este año, pueden solicitar estas ayudas.
I per obtenir aquesta ajuda és imprescindible destinar l'habitatge a residència habitual i permanent durant 5 anys. A més, els demandants han d'haver residit a les Illes durant el manco 5 anys de manera continuada.
Més reaccions a l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia. El govern espanyol ha celebrat que Europa dictamini que la sentència s'ajusta al dret comunitari i demana que s'apliqui de manera immediata.
El Partit Popular diu que respecta la sentència, però acusa Pedro Sánchez d'haver canviat suports parlamentaris per impunitat política. És el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El pronunciamiento del Tribunal de la Unión Europea no convierte en verdad las mentiras de Sánchez. Los demócratas respetamos las sentencias, todas las sentencias y todos los tribunales.
En resposta a les seves crítiques, l'executiu exigeix a Feijóo que es disculpi per haver atacat la llei d'amnistia. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
Exijo al señor Feijóo que asuma la responsabilidad política de decir que el Tribunal de la Unión Europea daría un varapalo al gobierno de España por la ley de amnistía. Pues no. Le ha dado un varapalo al Partido Popular por votar en contra, por llevar al Constitucional, por atacar de una manera desnudada la ley de amnistía.
I el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha tornat a exigir l'aplicació urgent de la llei d'amnistia.
La justícia de verdad ha sentenciado que no hay malversación. Muchos miembros del gobierno catalán de Esquerra Republicana a lo largo de la historia también han pasado por la cárcel. En todos los casos, por defender la democracia, por defender el derecho a decidir, por defender el derecho a votar y nunca por corrupción.
També en da qüestió la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver ordenat frenar investigacions que afectassin el govern espanyol. Diu que se sent víctima de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. González s'ha defensat avui a l'Audiència Nacional, on està investigada per presumpta prevaricació i obstrucció a la justícia dins el cas Leire Díez.
Davant del jutge Pedraz, González ha negat cap ordre a l'UCO per alterar causes judicials. Sí que ha admès dues reunions amb Leire Díez, que es va presentar com a periodista freelance, però ha assegurat que si hagués sabut que l'enviava Santos Cerdán, mai no s'hauria reunit amb ella. De fet, González afirma que va tallar la conversa quan Díez li va demanar per un comandant investigat pel cas Koldo.
En paral·lel al Senat, el número 2 de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, ha refermat la seva innocència en aquest mateix cas Leire Díez i ha assegurat que no té intenció de dimitir ni tan sols si acaba anant a judici. El director adjunt operatiu de l'Institut Armat ha comparegut avui davant la Comissió d'Investigació del cas Koldo.
No va a dimitir.
De momento, no. Yo estoy aquí por voluntad propia y por voluntad de mis superiores. La expresión de la que ya he dicho que no me reconozco en ella, nunca la he empleado y dudo muy mucho, en cualquier caso, que lo dijera en términos de inhibirse y de apartarse de las responsabilidades que tenemos los investigadores.
Tres incendis continuen actius a Guadalajara, Madrid i Saragossa. La situació més preocupant és a les Cinco Villas, a l'Aragó, amb més de 12.000 hectàrees cremades i més de 1.000 persones obligades a abandonar casa seva.
Més de 400 efectius continuen desplegats en les tasques d'extinció després d'un vespre, segons apunten, molt difícil. L'operatiu s'ha reforçat amb almenys 3 seccions de l'UME i amb recursos arribats de 4 comunitats autònomes. Les tasques d'extinció combinen treballs per terra i per aire. Segons el govern d'Aragó, es tracta d'un dels incendis forestals més complexos dels darrers anys.
En uns segons arribem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat internacional.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma ha presentat aquest matí 2 projectes per edificar 167 habitatges. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Estan situats als barris de Sant Ferragut i el Can Redó, que es llogaran per preus des de 600 fins a 1.200 euros.
L'Ajuntament de Sa Pobla haurà de pagar 67.000 euros de sanció per deficiències en l'aigua del municipi.
La Conselleria de Salut li ha imposat aquesta multa per 4 infraccions en el control i anàlisi de l'aigua potable.
I controla l'incendi declarat aquest matí a Son Cervera.
Ha estat a la zona urbana de Sabassa. Els bombers refresquen la zona per evitar que revifin les flames.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores ja trobem les atencions importants de l'autopista d'Andratx en sentit cap a Palma, pràcticament des de la costa d'Amblanes fins a l'arribada de l'enllaç en la via de cintura, i trobaran retencions. També a la via de cintura en sentit aeroport, a l'altura de sondament, o també hi ha retencions fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca, i en sentit cap a Andratx trobaran retencions a l'altura de la sortida cap al carrer Aragó. A l'autopista de Llucmajor també trobaran retencions, sobretot en sentit creixent, en sentit cap a l'aeroport, pràcticament des de l'altura del Molinar fins a la sortida cap a l'Escoll d'en Rebassa. És tot per el moment, molt bon dia.
Gràcies, Dani. Lluís Menéndez, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Palma ha presentat aquest matí 2 projectes per edificar 167 habitatges als barris de Son Ferragut i el Can Redó, que es llogaran per preus des de 600 fins a 1.200 euros.
La meitat estaran reservats a menors de 35 anys, un 30% a majors de 65 i el 20% restant a famílies monoparentals, tots amb una residència mínima de 7 anys a Palma. Es començaran a construir a l'octubre i estaran llets d'aquí a 2 anys. Jaime Martínez és el balde.
De este modo también se refuerza ese componente social, el carácter social de estas promociones, porque nos están centradas a aquellas personas que mayores dificultades tienen para acceder al mercado residencial. Además, todas las viviendas se destinarán a alquiler a precio limitado con rentas reguladas.
I l'Ajuntament de Sa Pobla haurà de pagar 67.000 euros de sanció per deficiències en l'aigua del municipi. La Conselleria de Salut li ha imposat aquesta multa per 4 infraccions en el control i anàlisi de l'aigua potable.
La deficiència més greu és no haver informat la població que durant 7 mesos l'aigua no era apta per al consum humà per mor de l'excés de nitrats. L'Ajuntament ha assegurat que ja ha canviat el protocol i que ara informa puntualment de tots els problemes amb la planta potabilitzadora.
Mentrestant, a Porreres, la baixada del nivell del pou actual obliga el consistori a cercar alternatives. La solució podria ser excavar un nou pou dins un antic recinte militar.
Cada vegada costa més trobar aigua i quan arriba l'estiu encara més. A Porreres ho saben bé. Si el pou actual continua baixant el nivell, hauran de recórrer els camions cisterna. Jaume Martorell és el regidor d'Infraestructures.
Fa cosa d'un any ja han reduït la pressió. D'aquesta manera aconseguim que meva manco la bomba doni aigua suficient per mantenir el depòsit. El que passa que està funcionant 24 hores cada dia. Per tant, és molt probable que en poc temps tinguem problemes de subministrament.
Ara la solució pot arribar d'un lloc inesperat, un antic polvorí militar. Allà s'hi perforaria un pou nou. Els estudis indiquen que podria haver-hi prou cabal.
Possiblement aquí hi ha un 90% de possibilitat de trobar-hi aigua. Que passa? Que això és un endret que, encara que no sigui municipal, l'Ajuntament té un conveni amb el Ministeri de Defensa per 90 anys. Què vol dir això? Que durant 90 anys l'Ajuntament podria explotar o podria treure aigua d'aquest indret.
Però la idea no és deixar d'utilitzar el pou actual. L'Ajuntament vol alternar l'aigua dels dos pous durant tot l'any. El consistori també reclama la construcció del dipòsit del pla previst a Sineu per reforçar l'abastiment d'aigua.
2:35, més qüestions. Representants dels treballadors i de l'empresa Soia 2010, que depèn de l'Ajuntament, s'han reunit avui matí al Tribunal d'Arbitratge i Mediació per esgotar les possibilitats d'acord i desconvocar la vaga de fets prevista a partir de dilluns.
Una reunió, però, fallida, que, com comenta el responsable de serveis a la comunitat d'UGT, Juan José del Teso, que assenyala que les postures estan totalment allunyades.
La gente venía por un festivo, venía cobrando una media de 180 euros y se rebajó a 40. Hemos estado negociando y tratando de acercar posturas y el último punto que queda para poder llegar a lo que la gente cobraba, o sea, llegar a la normalidad, a la empresa solamente le supondría un sobrecoste de 25.000 euros anuales.
Davant aquesta situació, continua convocada la manifestació de demà a les 10 del matí a la plaça de Solla. Així mateix, dilluns, hora baixa, amb dues parts faran una darrera reunió, però si segueix sense haver-hi acord, la vaga convocada començarà el mateix dia a les 10 del vespre.
Més notícies. El Consell de Govern ha aprovat avui la contractació del nou servei de manteniment integral dels centres d'atenció primària per un import de 5,7 milions d'euros repartits entre els anys 2027 i 2029.
El contracte inclou el manteniment preventiu i correctiu del centre de 3 edificis que depenen de la gerència d'atenció primària, 46 centres de salut, 85 unitats bàsiques de salut i 2 immobles més a Palma. Segons el govern, aquesta inversió permetrà adequar el pressupost a les necessitats reals de conservació de les instal·lacions i garantir una assistència sanitària de qualitat, tenint en compte la dispersió geogràfica dels centres arreu de Mallorca.
Per la mare de les estacions de l'ITB que incorporen des d'avui un sistema que facilita la comunicació de les persones amb discapacitat auditiva. Mallorca es converteix així en l'únic territori tot l'Estat que té aquesta adaptació, presentada per la Conselleria de Benestar Social i la de Territori, Mobilitat i Infraestructures, juntament amb la Fundació Aspas.
Les persones que ho necessitin podran accedir a aquest servei tant als taulells de les oficines de l'ITB com durant la revisió. Un dels usuaris ha explicat que aquesta iniciativa dona conhort a la gent amb discapacitat auditiva perquè accions com anar a fer la revisió poden generar molt de malestar.
Es un paso muy importante que hemos dado ahora. Queda mucho camino para hacer, pero estos pequeños pasos, que son grandes, pues nos facilita muchísimo la vida.
La directora tècnica de la Fundació Aspas, Maria Magdalena Benrell, ha afegit que aquestes actuacions realment formen part d'un dret universal.
Hem de reivindicar, no?, pues que això es fa en compliment del Decret d'Accessibilitat Universal, aprovat a les Illes Balears. L'accessibilitat universal no només ajuda la persona amb discapacitat, sinó que ens millora la qualitat de vida de tots.
Davant d'això, el conseller de Benestar Social i director de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha comentat que la conselleria està treballant perquè l'accessibilitat sigui una realitat a qualsevol instal·lació. En el cas dels bucles magnètics, ja en són unes quantes les que compten amb aquest servei.
Nosotros avanzamos para que una persona con discapacidad de cualquier tipo ya no se tenga que plantear si existe o no un servicio, digamos, de accesibilidad. Y nosotros los bucles magnéticos lo hemos implantado en todos los servicios de atención al público del IMAS, también las visitas guiadas de Palau Reial y también en el teatro principal de Palma.
Per la seva banda, el Consell de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha volgut destacar que des del Consell s'està treballant perquè el servei de revisió d'ITB sigui més fluid.
Així és, des d'inicis d'any ja s'han efectuat 250.000 inspeccions. Això són 10.000 més que l'any passat. L'escoltam.
decir que llevamos 250.000 inspecciones en lo que lleva de año. Son 10.000 inspecciones más que el año pasado, donde las listas de espera se han reducido considerablemente. Estamos hablando de un promedio de poco más de una semana.
A més, en referència a l'ITV mòbil de Campos, que es va anunciar el passat mes de desembre, el conseller ha comentat que s'està fent feina amb l'adjudicació del contracte i que aquestes pròximes setmanes ja es podrà emprar el servei.
I parlem ara de més per Mallorca, que denuncia la calor que fan 13 centres de salut en plena ona de calor. Avui la diputada Marta Carrió, des del centre de Pere Grau, ha denunciat que el contracte de manteniment dels ambulatoris s'havia de renovar fa 2 anys i mig i que des de llavors no s'ha tret a concurs nou.
Un fet que, segons diu Carrió, fa que quan els aparells es rompen no hi hagi una empresa encarregada d'arreglar-los i que, en conseqüència, en alguns centres de salut els sistemes de climatització no funcionin.
No hi ha, no?, una voluntat política i una intenció directa de desmanteniment. Això causa problemes molt greus en els treballadors. Jo crec que és insostenible les condicions de temperatura en les quals estan treballant els professionals sanitaris i, òbviament, en els pacients, que quan vas a un centre de salut, hi vas, òbviament, perquè no estàs bé.
En successos, un incendi ha estat declarat avui matí a la zona urbana de Sabassa, al municipi de Son Servera. El foc ja està controlat i s'està refrescant la zona.
Els serveis d'emergència s'han desplaçat fins al lloc per sufocar les flames. Per part de l'Institut Balear de la Natura s'han desplegat 2 autobombes, 12 de bombers forestals i un agent de medi ambient. Els bombers de Mallorca han desplaçat efectius dels parcs de Felanitx i Manacor. Pep Cervera és el batlle del municipi.
Ja està controlat fa una bona estona, però estan refresquiant tot el centre també. Havien fet tot l'exterior i el centre perquè hi havia 2 puntets en què ara que passaven més pena, però ja està tot controlat i ara en principi ja se'n van dotacions de bombers, perquè hi havia bombers, com que era dins zona urbana, ho deixaven més a bombers que no s'hi va anat, només queden per revisar una miqueta, per no tenir perill de que tornar a reprendre i això.
També destacant que els treballadors de la Canera de Son Reus han protestat avui davant l'entrada de les instal·lacions per demanar unes condicions de feina dignes i un conveni propi. Asseguren que no es compleixen les mesures de seguretat ni per als animals ni per als empleats i que l'empresa no respon a les seves peticions.
També demanen un augment de sou, ja que l'actual no arriba al salari mínim interprofessional. Destaquen que les gàbies no compleixen amb la normativa, que els animals no estan en les condicions adequades i que els treballadors corren perill. Manuel Lara, responsable de riscos laborals d'UGT.
La situación es límite aquí en la perrera, no se cumplen las condiciones en las jaulas, los vehículos no cumplen con la normativa y ni siquiera tienen agua potable para los trabajadores para beber. No tienen botiquines, recientemente llegó uno, y bueno, los equipos de protección individual también son insuficientes, entonces exigimos a la empresa y al ayuntamiento que se siente a negociar con nosotros.
Afirmen que l'empresa no ha respost encara les seves peticions, tot i que sí que ho ha fet l'Ajuntament de Palma, que, de fet, fa uns dies va anunciar obres de millora a les instal·lacions. En qualsevol cas, demanen negociar i arribar a un acord per millorar la seguretat, sobretot a les gàbies. Si no, amenacen amb més mobilitzacions i una vaga. Ivan Montiel, un dels 14 treballadors de la plantilla, remarca que alguns companys han patit mossegades.
Compañeros, sí. Personalmente yo no, pero compañeros míos sí que han sufrido bastante heavies. Alguna mordedura que otra por falta de EPIs o por falta de tiempo o por falta de protocolos a seguir.
Més qüestions. Avui s'ha donat a conèixer en profunditat l'illa de Tarragonera amb l'objectiu de conèixer aquesta illa, com dèiem, la Ruta dels Gegants de Llum, una iniciativa engegada pel Consell Insular i que la institució vol fer extensiva a tots els fars de l'illa.
El Centre d'Interpretació de Tarragonera és la primera aturada obligada de qualsevol visitant. Allà, a banda d'informació sobre les diferents rutes que es poden fer, es lliurarà a partir d'ara un passaport per completar la Ruta dels Gegants de Llum. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Tots els visitants que venen aquí puguin caminar per tota l'illa de la Dragonera i tenir un record molt similar al que poden tenir quan van a la ruta del Camí de Santiago. I és aquest document que podrà ser segellat en els diferents fars i també en el centre d'interpretació, recordant que hi ha una de les visites que puguin dur a terme.
A tot això, Palma es prepara per la final del Mundial de Futbol prevista per diumenge a les 9. A més d'habilitar una gran pantalla a l'aparcament de Son Moix per als seguidors de l'Argentina, també ampliarà la zona per seguir la selecció espanyola Son Fusteret fins a tenir una capacitat per a 20.000 persones.
És, per tant, un triple dispositiu endedil que prepara l'Ajuntament per veure la final del Mundial. El passat dimarts a Sant Fuster varen assistir prop de 10.000 persones per veure la semifinal entre Espanya i França. Ara el pla s'ampliarà per donar cabuda al doble. A més, es passa d'una a tres pantalles, hi haurà més barres de bar i es reforçarà el dispositiu de seguretat. Ho ha explicat el tinent de Batlle de Cort, Javi Bonet.
Estem xerrant d'unes xifres molt elevades i per això el pla d'autoprotecció limita exactament el màxim de persones que pot haver a de dins del recinte de Sant Fusteret. En aquest sentit, s'ha augmentat la policia, s'ha augmentat el retén de bomberos, s'ha augmentat les pantalles per al visionat del partit, s'ha augmentat el servei de barres perquè la gent pugui fer una aigua o una Coca-Cola i també hi haurà més protecció civil, igualment el servei de drons per tenir tot el dispositiu perfectament controlat.
Perquè els aficionats puguin arribar als dos recintes sense necessitar transport privat, l'EMT reforçarà el servei de busos i l'SFM també ha programat trajectes de metro especials des de l'estació intermodal. El darrer dispositiu, el tercer, serà a la plaça de les Tortugues, lloc habitual de celebracions per acollir els aficionats de l'equip guanyador.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té vades del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Tenerife, bon dia de nou.
Bon dia.
El migcampista Àlex Sala és el nom propi del dia en el Reial Mallorca.
A falta de confirmació oficial per part del Club Vermell, el mig centre dretant, nascut fa 25 anys a Viladecans, jugaria en el Reial Mallorca en qualitat de cedit provinent de l'Unione Sportiva Lecce, conjunt de la Sèrie A italiana, en què va tenir molt poc protagonisme. Les seves estadístiques a Itàlia són mediocres. Només 9 partits jugats a la Sèrie A, en només 161 minuts en jugats, amb 0 gols marcats i una assistència donada. Cal recordar que Sala, nascut fa 24 anys a Viladecans, com hem dit abans, va jugar fa dues campanyes al Córdoba a segona, amb 37 partits disputats i 5 gols transformats. Si finalment es tanca d'acord, previsiblement amb una opció de compra, seran 4 les incorporacions en propietat fetes fins ara per la direcció esportiva del club. Adri Fuentes, Arnau Puigmal, Abubaka Sumajabro i ara el mateix Àlex Sala, afegint també a Licito Lubumbo com a jugador cedit i el porter Pichu Cuellar com a renovació. Per altra banda, ja és oficial que Jan Salas, del planter, ara lesionat, perllongarà la seva vinculació amb el Mallorca fins a l'any 2029, afegint un any més al seu contracte. L'escolta.
Sí. Tenim l'objectiu aquest de tornar a primera divisió, que jo estic segur que s'acomplirà. Estem tots amb ganes i almenys si podem aconseguir l'objectiu de tornar a primera divisió, que segur que sí.
I un darrer punt pel que fa a l'actualitat mallorquinista, un clip a les xarxes socials del club on surt Pablo Torres renovant el carnet d'abonat, deixa entreveure que la continuïtat del migcampista càntabre al projecte segona divisió és tot un fet. I afegir que la campanya d'abonament s'allargarà fins aquest diumenge, com així ha confirmat també el club fa uns minuts.
Els components de la primera plantilla de l'UD Eivissa arrencant la pretemporada amb les revisions mèdiques.
En Víquer Varela, ets de l'Atlètic a punt de fixar pel conjunt blau i cel i l'anunci del talentós migcampista Soya Pedro Ruiz Però Ortiz volen dir com a darrera incorporació del grup eivissenc. El tenis Raül Llona veu en aquest moment com s'està configurant un equip que pot donar moltes alegries a l'afició local. Ens en donen més detalls Víctor Sancho des de la regió d'esports d'Ivetres a Eivissa. Bon dia.
Bon dia, hem vist les primeres cares noves a la clínica Vila Park i també la nova indumentària del club, que estrena nova marca esportiva, en aquest cas la californiana Brain Dead. Han passat les proves mèdiques jugadors nous com Andrés Prieto, Dimitrios Stamatakis, Ander Joldi, Ismael Fadel, Gonzalo Almenara, Iker Varela, tot i que encara no ha estat anunciat, Josep Calavera i Gonzalo Almenara. El mallorquí Pedro Ortiz ho farà demà, encara no està a l'illa. També han passat per la clínica els 5 jugadors que romanen en plantilla de la temporada passada, més David Astals, que va estar cedit al Sabadell. Segons ha pugut saber IB3, Astals vol sortir de l'Eivissa per marxar de nou al Sabadell, però el club blau-cel vol cobrar un traspàs. Tampoc es descarta la sortida de George Masella, com ha cedit. Javi Eslava ha parlat a les portes de la clínica sobre els nous i l'etern objectiu del club.
Sí, sí, sí. El Ibiza sempre ha tenido un objetivo de ascenso, eso está claro. Siempre intentar luchar por estar arriba, por intentar quedar, si podemos primero, perfecto, y si no, pues las posiciones de playoff. Y no nos escondemos, es el objetivo y es lo que queremos. Bien, muy bien. Yo ya llevo unos días aquí en la isla, contento de estar aquí. De seguir en el club y con los compañeros, pues bien. De momento la primera contacto muy bueno.
Recordem, la Eivissa comença els entrenaments sobre la gespa el pròxim dilluns.
La final de la Copa del Món entre Espanya i l'Argentina també es viu a les Balears amb intensitat.
A la lògica presència d'aficionats del combinat nacional s'hi ha d'afegir la presència i la nombrosa colònia argentina que tindrà el seu punt de trobada a la zona d'aparcaments de Somos amb pantalles gegants per seguir la final igual que a Son Fusteret, on es concentraran els seguidors de la selecció espanyola. Escoltam els que han de conduir l'animació tant d'argentins com d'espanyols. Per una banda, l'argentí José Luis El Negro González.
Va ser un duelo a nivel de animación Messi-Yamal. Yo soy Messi y a vos te toca hacer Yamal. Obvio que yo creo más, aunque yo sé que te gusta más Messi. Y vamos a hacer el duelo ahí un poco, pero realmente de la fiesta.
Y ahora sentimos al mallorquí Jaume Colomba, que conduirá, como no, a la afición española.
Yo no sé hasta qué punto tendremos de aforo, pero yo creo que pueden rebasar las 15.000 personas. A partir de las 6 de la tarde, pues ya empezaremos con la previa y calentando motores y demás. Y luego, pues ya a las 9 a cogernos a lo que haya ahí arriba y a ver si todo se pone de cara. Si tenemos la suerte de ganar y ser campeones del mundo, pues estiraremos hasta las 12 de la noche. Y luego veremos a ver si la gente baja tortugas, que supongo que sí.
I pel que fa a la darrera d'Espanya, continua a Nova Jersey preparant-se per la gran final amb tranquil·litat, pendents de l'estat físic de Lamine Yamal i Pedro Porro de cara a diumenge, un fet al qual el mateix Luis de la Fuente dona resposta a una entrevista feta a Televisió Espanyola. Estan per jugar aquest diumenge?
Sí, a dia d'avui sí. Hoy era un dia de descanso para los que habían jugado partido, más minutos en el partido. He dicho una y otra vez que en este Mundial, esa singularidad que tiene de distancia, de desplazamientos, de cambios horarios, etcétera, etcétera, lo importante y casi decisivo es recuperar y descansar bien.
De la Fuente també deixa molt clar que si volen guanyar la final han de jugar com sempre han fet al llarg de la Copa del Món.
Nosotros, controlando nuestras armas, nuestra fortaleza, somos un equipo muy poderoso. Si nos salimos de esas fortalezas y entramos en otro tipo de fútbol y otro tipo de juego, pues ahí seguramente estemos más a merced del rival. Nosotros tenemos que centrarnos exclusivamente en lo que podemos controlar, que es hacer nuestro juego, jugar bien al fútbol y defender muy bien como se está haciendo también.
Íñigo Núñez ja treballa en el segon projecte del Palmer Bàsquet a Primera Federació.
I de moment ho farà amb només 5 efectius. Octavio Brito, Emil Ostoilov, Kevin Torres i els renovats Ángel Comendador i el capità Joan Feliu. És a dir, una plantilla pràcticament nova i encara per completar. Núñez ha estat un dels protagonistes a Esports 3. Sentim algunes de les seves reflexions.
Palmer és un projecte con unes bases molt sòlides que va creixent con velocidad, pero con consciencia de dónde se está y con consciencia de un poco el entorno en el que se está. Y bueno, particular y personalmente súper ilusionado por poder formar parte de este proyecto. ¿Qué me han pedido? Pues particularmente y a nivel clasificatorio nada concreto. Obviamente queremos hacer las cosas mejor que la temporada pasada y lo que queremos conformar es, como decía ayer en la rueda de prensa, pues un equipo comprometido, colectivo y sobre todo que ilusione, ¿no? Que provoque ilusión y que atraiga a que el aficionado venga y se identifique con nosotros.
Zaia Pérez, la millor jugadora de rugbi a les Illes, té motius per somriure.
La lliga francesa, una de les més potents del continent, la vol. I ella accepta el repte. Serà el Bogini 93 Rugby, conjunt de la màxima categoria del rugbi francès. Un canvi d'aires que arriba a la Calvianera just quan fa 8 mesos des que va ser operat un trencament de lligaments del genoll esquerre està aturada. La sentim en declaracions a IBETA Ràdio.
És verdad que anys anteriors ja havia recibit alguna proposta, pero al final nunca me había atrevido a dar el paso, a salir de mi zona de confort. Y bueno, creo que ahora es el momento. Esto también me ha ayudado a plantearme un objetivo real, muy atractivo, de cara a mi recuperación de rodilla. Y bueno, la verdad que tengo muchas ganas de vivir la experiencia del rugby en un país distinto, aprender muchas cosas y aparte de conocer a mucha gente, aprender un idioma i crecer com a jugadora.
Amb el rugby, el fitxatge de Zaia Pérez per la Lliga Francesa ho deixem fins aquí als esports.
Gràcies, Toni. Obrim, doncs, la crònica cultural amb les estrenes de cinema. És divendres, sonen els pianos, perquè és l'hora, com dèiem, de repassar les estrenes que trobareu als cines. Toni Escanellas, aquesta setmana, grans històries, grans nissagues i, com sempre, un pot d'humor.
Sí, grans històries, possiblement la més gran de tots els temps i contada per un dels grans cineastes a l'hora de fer això de contar històries és qui ho fa millor. Parlant de Christopher Nolan, parlam de l'Odissea.
¿Alguien quiere contar una historia sobre Odiseo? Algunos dicen que es rico, otros que es pobre.
Contar-vos l'argument seria absurd, ja el sabeu tots, però l'èpica que és capaç d'evocar Nolan no la pot posar ningú més, per això dir-vos que l'interpreten els top del moment, com són Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron i un bon grapat més d'artistes. Ni sagues com la que narra Homé, ni sagues de terror com la següent proposta, Possessió infernal en flames.
Què ocorre?
L'Odissea és anglesa, aquesta altra és americana, una és una superproducció, l'altra no tant, una té els millors actors, ja ho heu sentit, i els més actuals, l'altra un repertori més pensat per fer poc que per guanyar premis. Després de morir el seu home, una dona cerca consol en la família d'ell, que viu una casa aïllada, però la reunió acaba en experiència infernal i en possessions, evidentment. Com infernal són les vacances de la darrera que vos duim, espanyola, i que es diu Ni contigo ni sin mí.
Yo no quiero irme de fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí y elegí con Laura, que amueblé con Laura, que está...
Espanya, si vol fer riure, has de tenir Carmen Machi, els de l'Hora Chanante o Paco León, i si no, pots provar-ho en Gorka Ochoa. Ell fa de loser, com sempre, que acaba de deixar la dona, que se'n va a una casa de la platja i el seu millor amic va amb ell per oblidar les penes, això tant dels 70, i... La nova lota del seu veí, o sorpresa, és la seva ex. Per poc que penseu, ja teniu tota la trama, per tant, podeu riure o podeu plorar. També estrenen un altre drama americà que es diu Omaha, Família i Plos, i un altre anglès que es diu Hombres de Acero, d'acció i de presons. Per tant, teniu on triar, salut i cinema.
Ja m'aixec.
Joan Miquel Oliver du el seu disc Roïssos damunt l'escenari de Manacor avui divendres. Serà a la Torre dels Anagistes, al Museu d'Història del municipi, a partir de les 8. Però ell és el cap de cartell. També hi haurà altres actuacions destacades. Marta.
Zulu, Zulu i Lion i UR Bat acompanyen el cap de cartell que, sense dubte, Joan Miquel Oliver, en plena actualitat, amb disc nou i actuant en format trio, amb Charlie Oliver a la bateria i Fran Sobrino al baix.
Però també donarem importància un poc a tot el repertori més antic. És a dir, fem una mica de tot, o més aviat una mica de tot. perquè el disco ja com que l'hem presentat i sabem que la gent vol sentir un pont de tot. I llavors també com hi haurà cadires a davant i espai per estar drets, pels costats, com sabem que el públic serà un poc mixte, llavors també pues, tirarem una mica més d'un concert un poc més festiu.
Les teloneres oficials You Are Bad, les guanyadores del pop-rock de Palma, estan encantades de compartir cartell amb tota aquesta gent. Xisca és guitarrista, solista i cor de la banda.
Tenim moltes ganes de ser-hi perquè és la primera vegada que actuem a Manacor. I també és la primera vegada que compartim escenari amb aquests artistes. Tenim programada mitja hora d'actuació i és per això que serà un directe sense descans. I intentarem contagiar la nostra energia en el públic.
Feix dia perquè queden molt poques entrades, però encara hi sou a temps. Avui, divendres, a les 8, a la Torre dels Energistes de Manacor. Són les 3, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 17 de juliol i començam amb una darrera hora. Detengut el presumpte autor de la mort d'un jove de 29 anys a Sant Antoni de Portmany. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'arrestat és també un jove de només 10, de 9 anys, segons informa la Guàrdia Civil. El presumpte agressor va clavar una botella de vidre rompuda al coll de la víctima i després va fugir del lloc dels fets que es varen produir ahir a la tarda al passeig marítim de Sant Antoni davant de la platja d'Escaló d'Esmoro. La víctima va morir després, de matinada, a l'Hospital de Can Mises a causa de la gravetat dels talls que patia. Adrián Delgado és cambrer i feia feina en un establiment del passeig en el moment del succés.
Se escuchaban gritos y tal, y cuando ya pasó todo lo ocurrido, vimos a un hombre que estaba desangrándose, y lo vimos ahí tirado y ya vino corriendo el socorrista a socorrerle y a mirar el estado que estaba. Es un grupo que está ahí en la esquina y siempre están como montando el brote y tal, pero nunca había pasado más de beber alcohol, algunos gritos, tirar petardos y tal.
L'Ajuntament de Palma restringirà l'accés a Na Burguesa i tancarà el bosc del Castell de Bellver i diversos accessos a Platja de Palma el dia de l'eclipsi.
El dispositiu especial per a dia 12 d'agost inclou també restriccions d'aparcament i un increment de la vigilància a Platja de Palma, a més del reforç del transport públic. Cort espera que hi pugui haver fins a 100.000 persones entre residents i turistes a la zona. L'objectiu principal és garantir l'accés als hospitals de Son Espases i Son Llàtzer i també a l'aeroport per evitar-hi col·lapses. Javi Bonet és el primer tinent de bala de Cort.
Imaginemos por un momento, repito, una ambulancia que se quedara atrapada en un atasco cuando se dirige al hospital o que miles de personas perdieran su vuelo porque el acceso al aeropuerto se ha quedado colapsado en un 12 de agosto con una ocupación turística prácticamente al 100%. Esas personas difícilmente encontrarían alojamiento y generarían una situación muy complicada para toda la isla.
Competència du als tribunals el decret balear de taxis i BTC.
L'organisme estatal ha presentat un recurs contra diversos articles d'aquesta norma per considerar que introdueix restriccions innecessàries i desproporcionades que perjudiquen tant els consumidors com els operadors. El govern defensa la necessitat de mantenir aquesta regulació a l'arxipèlag. És la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles.
Serà analitzat, com tots, pel servei jurídic del govern. Seguim defensant una normativa que creiem que era i era molt necessari per a les illes. Tenia un objectiu primordial molt clar, garantir la mobilitat i fixar uns criteris, objectius que permetin regular el nombre de llicències en un territori insular, limitat.
I una nova embarcació irregular ha arribat al litoral balear les darreres hores.
Ha estat rescatada al sud de Cabrera. A bord hi viatjaven 32 persones d'origen subsaharià, segons informat en delegació del govern.
Tot això en un divendres marcat per la intensa calor, tot i que la Vista Aronja a Mallorca ja s'ha desactivat la previsió per les pròximes hores. Apunta, això sí que no hi haurà canvis destacats, quan hem de parlar de 3 incendis, Juan Luis, que continuen actius a Guadalajara, Madrid i a Saragossa.
Sí, la situació situació més preocupant és a Cinco Villas, Aragó, amb més de 12.000 hectàrees cremades i més de 1.000 persones obligades a abandonar casa seva. Més de 400 efectius continuen desplegats a les tasques d'extinció després d'un vespre, segons apunten, molt difícil. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi de la Mierla